Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, on fins ara hem posat el focus al sud del país, on la mobilitat està restringida per risc d'aiguats. El cas més extrem és el Baix Ebre i el Montsià, que estan en alerta vermella des de mig matí per possibilitat de pluges torrencials i inundacions. En una situació que també afecta el País Valencià i a parts d'Andalusia, especialment preocupant la situació a Màlaga, fins i tot a Màlaga capital. També us hem parlat de la condemna a 10 anys de presó a 3 Mossos d'Esquadra que traficaven amb marihuana. La confiscava la mateixa policia i després la revenia en el mercat negre gràcies a algú que els ajudava. I us hem explicat que d'aquí 2 hores Donald Trump torna a la Casa Blanca, convidat per l'encara president Joe Biden, per tal de començar a preparar el traspàs de poders. Tot això ja us ho hem explicat, però a aquesta hora què podem afegir, Joan Bota?
Doncs ho acaba d'avançar el diari El País. Diuen que el president valencià Carlos Mazón cessarà dues de les seves conselleres i crearà una vicepresidència per la reconstrucció. Recordem que Mazón compareix demà a les Corts Valencianes per donar comptes del que ha estat la seva gestió de la pandèmia i ara mateix de la pandèmia, no, perdó, dels aiguats, i ara mateix doncs, el diari El País que avança aquesta informació. D'altra banda, s'ha suspès el servei alternatiu amb autocars de les obres del túnel de Roda de Barà per les males condicions a les carreteres arran de les pluges. Des de primera hora ja s'havia suspès el servei llançadora entre Tarragona i Port Aventura de la R17. Ara s'hi afegeixen la resta de connexions amb autocars. Uns temporals de pluges que empitjoren a la província de Màlaga. A la capital s'han registrat inundacions que afecten l'hospital, que ha activat el pla d'emergències i s'ha suspès el servei d'autobús. Hi ha imatges a les xarxes on realment hi ha inundacions ja en diversos punts de la ciutat i els rius baixen molt plens. Són aquestes imatges de rius amb lleres molt amples que estan enjardinades habitualment i on avui baixa aigua gairebé fins al capdamunt. Als Estats Units, el secretari d'Estat Antony Blinken reclama a Israel pauses humanitàries més llargues i reals per fer entrar més ajuda a Gaza, un cop expirat l'ultimàtum d'un mes que va donar Washington a Tel Aviv i vist que no s'han complert els nivells requerits, com ens explicava en Jordi Brascó des de Jerusalem fa una hora. El cap de la diplomàcia evita enfrontar-se a Netanyahu ni complir l'amenaça de tallar l'ajuda militar i es limita una vegada més a insistir que ha d'acabar el conflicte.
Crec que és essencial que veiem coses com pauses més llargues. Ara, la veritat de fons també és aquesta. Fins i tot en tots aquests passos, la situació és tan difícil i tan dramàtica que per reparar-la completament, per respondre plenament a les necessitats de la gent, la millor manera de fer-ho és acabar amb la guerra.
El BBVA adverteix que retirarà l'OPA sobre el Banc Sabadell si la Comissió dels Mercats i la Competència posa condicions que n'afectin la viabilitat. Recordem que ahir la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va anunciar que obre una fase d'investigació nova per analitzar l'operació amb més profunditat abans de decidir si autoritza o no aquest OPA o si l'accepta amb condicions. Això s'allargarà fins al primer trimestre del 2025. La unió del tramvia per la Diagonal entre Verdaguer i Francesc Macià no es farà de cop, sinó que tindrà dues fases. Primer arribarà fins a Passeig de Gràcia, tal com explicava el tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, al Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample.
Aquesta segona fase s'estructuraria en dues fases. Una seria de Verdaguer fins a Passeig de Gràcia i una segona que seria de Passeig de Gràcia a Francesc Macià. I l'important és focalitzar-se amb la primera fase i no amb la segona. Veig difícil que ens puguem menjar tot aquest projecte si no ho fem per fases, no?
I per acabar, i ara que començarem la tertúlia, us deixo aquí una mica de matèria que potser voldreu comentar, perquè, atenció, el diari britànic The Guardian ha anunciat que abandona la xarxa X, l'antic Twitter, perquè es diuen que no els està funcionant. Actualment aquesta xarxa, ja ho sabeu, és propietat del nord-americà Elon Musk, que entrarà al govern de Donald Trump. La direcció del rotatiu explica en un comunicat que ho fan pel contingut sovint inquietant que promou la plataforma i perquè consideren que els inconvenients ja superen els avantatges. Argumenta aquest diari progressista que ja fa temps que els preocupava que X publiqués comentaris racistes i teories de la conspiració d'extrema dreta. Afegeix en aquest sentit que la cobertura de les eleccions presidencials nord-americanes ha estat la gota que ha fet vessar el got. The Guardian tenia més de 80 comptes oberts a X amb un total de 27 milions de seguidors.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins a les 4, comentant tota la situació, especialment la que s'està creant a través d'aquestes alarmes per les pluges intenses que es preveien durant el matí i també durant aquesta tarda en bona part de Catalunya, al sud de Catalunya, però també al País Valencià i en zones d'Andalusia. Ho farem amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb la Mònica Hernández, periodista. Bona tarda, Mònica.
Hola, bona tarda.
Que no la tenim aquí entre nosaltres.
Per tant, no us enyoro, eh?
Heu de posar un negatiu.
N'estic acumulant uns quants, ja, trobo, eh?
No, escolta, m'estàs a punt de sobresortir per sota a la classificació, eh?
No,
sí, totalment.
No és perquè t'hagis mullat, ni plogui, ni res?
No, us he de dir que jo, que visc cap al sud, però no a les Terres de l'Ebre, sinó a l'Alt Penedès, que teníem risc moderat de pluja, ha plogut poquíssim. És a dir, que està bé, que ens envien prevencions i alertes, però aquí, de moment, no plou.
Aquest serà un dels temes de tertulià, ho comentarem, però, mira, per confirmar la informació, Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
No plou ara mateix, diu la Mònica, però a veure, clar, ja ho sabem, això, que les previsions sempre, igual a 5 quilòmetres d'on està la Mònica,
exacte,
pot ploure, eh? Aquestes coses ja se saben. Però ara mateix, quina és la situació que tenim, Gemma?
Mira, ara on està plovent amb més ganes és entre el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, i van entrant aquests ruixats més intensos, van entrant sobretot en aquest sector, però també ho fa cap al Gironès, la Selva, també dins el mar, i poden arribar cap al nord del Maresme. Per tant, aquesta tarda hem d'estar molt pendents dels dos extrems, de l'Empordà i sobretot de l'Ebre, perquè aquí és on s'espera que, al llarg de les properes hores, doncs puguem tenir alguns ruixats més intensos, fins i tot amb pluja torrencial. És a dir, els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs en aquestes comarques es poden arribar aquests 40 litres en mitja hora, amb intensitat, i això doncs són aquests ruixats que poden provocar doncs aquesta caiguda d'aigua tan intensa que costa una miqueta més. I a més, en aquest sector, també, entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, doncs acumulacions que en les 24 hores poden arribar als 100 litres. Tot i que al matí doncs la pluja ha anat plovent, i també ho continuarà fent ara, però n'hi pot haver algun d'aquests ruixats que entri, doncs que sigui localment intens, i aquí és on hem de tenir els ulls posats.
Perquè la gent que ens escolta tingui clara la situació. És a dir, les pluges hi són, sí, són molt fortes, però la majoria estan produint-se sobre el mar. El problema, sí, entre cometes, és quan aquestes, quan aquestes núvols, aquestes tempestes, toquen terra, allà on te toquin, clar, pot haver-hi l'aiguat, no?
Ara tenim un cor així una miqueta més vermell a la imatge al radar, entre el Baix Ebre i el Montsià. Per tant, aquests, molt puntualment, doncs sigui, pot haver algun d'aquests ruixats que descarreguin més força. De moment, els més intensos, el que deies, descarreguen dins del mar, però van entrant, i al llarg d'aquesta tarda, això és el que anirà passant, sobretot en aquestes comarques. Per tant, no hem de baixar la guàrdia, ho hem d'anar seguint. És una situació que s'ha d'anar seguint al llarg de les properes hores.
L'alerta de Protecció Civil parlava de fins a la mitjanit d'avui. És aquesta la previsió que teniu, fins a la mitjanit,
sí,
eh?
Sí, perquè després la dana, l'embussament d'aire fred, s'allunya més i la situació millorarà radicalment de cara a demà. Encara pot quedar algun enroixat a l'extrem sud, però ja no tindrà res a veure i tindrem un panorama de molta més estabilitat.
Per tant, demà serà tranquil, eh?
Sí, a Catalunya sí. Al País Valencià, encara demà, les precipitacions podrien... Avui han sigut intenses, de nit i matinada, al sud de València, al nord d'Alacant, amb alguns registres que han superat els 200 litres. Ara on plou més és cap a Castelló, amb alguns registres que també han arribat als 80-90 litres. Continuarà aquí, és a dir, entre el Baix Ebre i el nord de Castelló, tenim aquesta tarda vespre, doncs on poden haver les pluges més importants. I aquesta nit matinada podrien tirar cap avall i, per tant, podrien afectar també punts on va ploure. No amb la intensitat de la dana de fa dues setmanes, però evidentment, només que plogui una mica doncs en aquell sector, doncs n'haurem de parlar.
Molt bé, doncs estarem pendents, òbviament, i estigueu molt pendents dels avisos que arribin des de Protecció Civil, però també, doncs, per exemple, de Catalunya Informació, de Catalunya Ràdio, dels mitjans de comunicació, que els meteoròlegs, com ara la Gemma Puig, doncs ens faran la previsió ben acurada. Gemma, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Agafo això que deia la Mònica, i ara de seguida parlarem amb Protecció Civil perquè ens mantinguin informats sobre en quines alertes tenen actives i quines no. Ahir en parlàvem una mica sobre aquesta cultura de l'alerta que en deia l'altre dia el president Illa, que ens hem d'acostumar a que això ens passarà sovint, cada vegada més, perquè el temps ja ens està acostumant a que hi hagi danes molt més seguit del que hi ha hagut fins ara. També pot ser que hi hagi un punt d'alarmisme després del que ha passat de València, però al final un té la sensació que més val passar-se que quedar-se curt i que llavors et passi el que va passar a València, en què hi ha 220 morts. Però no sé com ho veieu, perquè, clar, ens haurem d'anar acostumant que aquestes alarmes cada vegada siguin més sovint i que impactin en la nostra vida diària.
Estic convençut que haurà de ser així, i a més, sota l'influx del que va passar al País Valencià encara més, crec que estarem almenys uns quants mesos, potser fins i tot alguns anys, en què aquestes alertes aniran creixent per dos motius. Primer, per prevenir, i segon, perquè està demostrat que últimament, cada vegada que hi ha algun episodi de pluges torrencials, fruit de la crisi climàtica, fruit dels esdeveniments imprevistos, doncs són potencialment una mica més destructives del que eren abans. Crec que també, més enllà de la cultura de l'alerta, també s'ha d'anar al tanto amb la cultura de la prevenció. Ho deia el president Illa aquest mateix dilluns en aquest estudi de, per exemple, els càmpings que poden ser inundables, no construir on no toca. Segurament durant alguns moments de la història recent del país es va construir, no dic saltant-se la llei, però sí amb poc sentit de la previsió en llocs que puguin ser inundables o que ara, fruit del creixement del mar, fruit d'haver construït en zones on a vegades han passat rius o on baixen rieres, com el Maresme, per exemple, que això és flagrant, pot passar que s'hagi de prevenir més. I també és veritat que hem de tenir en compte que a vegades aquestes alertes fallaran. Fallaran perquè, ho deia també la Gemma, i li deies tu mateix, pot ser que avui mateix a Vilafranca no estigui plovent com si s'acabés el món, però 5 quilòmetres més enllà sí. I, de fet, en una entrevista interessantíssima que ha publicat la Laura Serra al diari Ara en Ferran Torrent, el que explica és que no va ploure absolutament res aquell dia i va caure, va baixar el riu com si no hi hagués demà i es va inundar...
Va ploure a la capçalera del riu. Exacte. I, per tant, a la zona, efectivament, per exemple, quan estàvem l'altre dia a Paiporta, Paiporta no va ploure una quantitat desmesurada. El problema va ser que, com que havien caigut 400, 500, fins i tot en alguns punts 600 litres a la capçalera dels rius, el que va venir és una mena d'onada... que és el que es van dur per davant.
Exacte, vull dir que només que funcioni una vegada l'alerta ja està més que justificada, en la mesura que així també la gent es pot més o menys conscienciar del que pot passar si venen pluges torrencials.
Mira, podem saludar la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A aquesta hora es mantenen totes les alertes o quina és la situació que tenim ara mateix?
Ara, en aquests moments, encara estem amb aquesta previsió meteorològica que teníem aquest matí, que tenim aquest increment encara més de possibilitats de ruixats forts en la zona del Montsià, del Baix Ebre, també fins al Tarragonès, i encara es mantenen les condicions que teníem. És més, tenim també un increment també de les possibilitats d'acumulació. Això és el que ens diuen les previsions. Aquestes previsions tenen un alt tant percent de probabilitat. Per tant, nosaltres estem pendents de que es pugui donar doncs, aquesta situació. Com heu vist, ja ha anat plovent en algun punt, no amb molta intensitat, però com que sabem que la previsió marca que fins al vespre es poden produir aquests ruixats importants, nosaltres continuem amb aquestes mesures que hem demanat per tenir aquesta garantia de seguretat cap a la ciutadania.
De fet, ara parlàvem amb la Gemma Puig, que ens deia els ruixats forts hi són, però estan a l'interior del mar, i el que passa és que quan toquen a la terra, llavors és quan afecten, òbviament, a la nostra mobilitat. Fins ara, els efectes més destacats de les pluges els hem trobat a les carreteres i a les autopistes, on hi ha hagut centenars de vehicles atrapats pels talls preventius. Heu registrat algun accident o algun problema destacat al Tarragonès, a la AP7, a la Nacional 340, o aquests talls han evitat que hi hagi accidents?
No, en principi no hem tingut coneixement, perquè ens hagi arribat al CECAT d'incidents greus no n'hem tingut. El que sí que sabem és això, que hi havia gent que volia passar per aquestes vies, són vies que avui teníem aquesta previsió de tenir-les amb lliures de mobilitat, esperant si es produís algun efecte d'aquests així forts amb les pluges intenses que esperem que encara pot ser que durant tot aquest període de la tarda es puguin produir, perquè estem a dintre del mateix període. Com dieu, la meteorologia a vegades, podem tenir nosaltres aquesta prevenció, com esteu explicant vosaltres, doncs sí que veiem aquests nuclis vermells, però que quan arriben a costa sembla que es van com desfent una mica, que no arriben amb aquesta intensitat, però no descartem que algun d'aquests entri amb intensitat, i per aquest motiu nosaltres mantenim aquesta situació que ens estimem més de tenir la gent resguardada davant d'aquesta possibilitat abans que no doncs, treure aquestes mesures.
Els veïns en general han respectat els avisos dels ajuntaments perquè no s'apropessin als rius, a les rieres, als barrancs o fins i tot a la costa? No s'ha aparcat a les rieres?
En general, nosaltres sabem que sempre que demanem una mesura d'aquestes es respon d'una manera molt, molt correcta. I sempre hi ha algú que no ho fa, no ho diguem al 100%, però sempre sabem que la ciutadania respon molt a les nostres crides. Per què? Perquè és un moment que podem tenir aquesta probabilitat. Avui ja heu vist que els mapes ens indicaven que era una probabilitat molt elevada, que encara la tenim en aquests moments, que fins al vespre la tindrem, i per tant nosaltres ens estimem més ser preventius, no haver de lamentar, no haver fet mesures prèviament. Ja sabeu que prendre mesures en el moment en què estan passant les coses és molt difícil, costa molt i no té l'eficàcia que té prendre-les abans, i nosaltres ens estimem més haver tingut aquesta postura preventiva que encara mantenim i que la mantindrem fins avui al vespre, que finalitzi doncs, aquest període que ens expliquen els meteoròlegs que pot passar.
Per tant, totes les recomanacions es mantenen actives fins a aquesta mitjanit, fins al vespre, fins a la nit?
Correcte, correcte. Fins al vespre, fins a entrat al vespre, aquestes previsions que teníem, sobretot en les zones del Montsià fins al Tarragonès, tot aquest litoral de Terres de l'Ebre i de Tarragona, i també en la zona de l'Alt Empordà i del Baix Empordà, que també han entrat precipitacions, no tan fortes la previsió, no les indica tan fortes com en la zona del Delta de l'Ebre, però sí que també en l'Alt i el Baix Empordà també tenim aquesta previsió, i també és un lloc a vigilar la conducció, les zones inundables, també rius, rieres, zones que puguin créixer, i recordem també, si tenim alguna entrada d'aquestes que pugui ploure molt, a vegades poden créixer els rius encara que no estigui plovent on estem, poden haver plogut més amunt i baixar una riera de forta. Tot això és el que nosaltres vigilem i per això demanem doncs, aquestes mesures avui de precaució.
Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Hem tingut la previsió meteorològica, hem tingut també les alertes des de Protecció Civil, però sobre el terreny, quina és la situació que tenim ara mateix a l'Ebre, que és on més a risc hi havia? Anem a Tortosa i allà tenim el Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
Hola, Òscar, molt bona tarda.
Quina és la situació aquí ara mateix?
Doncs mira, podríem dir que la fotografia que hi ha ara mateix és la mateixa que hi ha hagut durant tot el matí. Què significa això? Doncs res i curt, que tothom està preparat per si arriben aquestes pluges més intenses i provoquen aquestes conseqüències importants. Ara per ara no han arribat, va plovent, perquè sí que durant tot el matí ha anat plovent, hi ha hagut això sí algunes pauses, però la situació és aquesta, com diem, continua plovent, sobretot en municipis que estan a la franja del Baix Ebre, propera al Baix Camp, també Ribera d'Ebre, algun punt de la Terra Alta, i que localment poden ser forma de tempesta. En el que portem de dia, pel que fa als registres, els més elevats s'han aproximat als 30 litres, és el cas dels Alfacs, a Horta de Sant Joan, o també al Parc Natural dels Ports, aquest cas amb 24 litres. Això, diguem-ne, de moment no ha anat més enllà, però tothom està a l'expectativa i la ciutadania complint amb aquestes restriccions imposades per segon cop en una setmana i mitja.
Per tant, diries que han funcionat aquestes restriccions, la gent no ha sortit al carrer, s'han aturat, per exemple, les classes, les escoles avui en aquesta zona, en 5 comarques, concretament al voltant de l'Ebre i fins al Tarragonès, no hi havia classe, i afortunadament no hi ha hagut tanta pluja. Queda la tarda, perquè insistim que els avisos continuen actius fins a la tarda, però no hi ha hagut mobilitat.
Sí, de fet, mobilitat ben poca, sobretot, és a dir, no cal comentar la P7, que és obvi, però la carretera C12, l'eix de l'Ebre, també el passejant pels carrers de Tortosa, el ritme d'un dia laborable no té res a veure amb el ritme que hi ha avui dia, i aquí sí que la gent està complint les mesures, tal com va passar també farà un parell de setmanes, bàsicament perquè aquí a Terres de l'Ebre la gent, diguem-ne, parlant en plata, diguem-ne, no, ja han patit en els últims 5 anys diversos temporals d'aquestes característiques, sobretot la part de la franja litoral del Montsià, municipis com Santa Bàrbara, Alcanar i també la Ràpita, i per tant qualsevol prevenció és poca. De fet, durant tot el dia no es pot accedir en el que és les lleres de rieres, rius, barrancs, tampoc aquí la ciutat de Tortosa es pot accedir, diguem-ne, a la part tocant el riu Ebre, els accessos estan restringits i precintats, i el que han fet els ajuntaments és les tasques preventives de neteja dels embornals en punts crítics i bàsicament a l'espera de si aquestes pluges intenses arriben, diguem-ne, no poder mitigar l'impacte amb aquestes actuacions que s'han fet preventivament.
Doncs aquesta és la situació ara mateix a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, pendent de si a la tarda la cosa es complica. Durant el matí, afortunadament, tot plegat ha estat força tranquil. Jordi Barranca, gràcies, bona tarda.
A tu.
No sé quina sensació us deixa tot plegat. És evident que la gent pot tenir la sensació de se n'ha fet un gra massa, però és que tenim l'experiència de València en què es va fer un gra de menys, diguem-ne, i per tant, entre passar-nos i quedar-nos curts, doncs és molt millor passar-se, perquè aquí, si t'equivoques amb segons què, pots tenir 200 morts, com és el que els hi passa al País Valencià.
Jo en el cas de València no sé si és més que se'n va fer un gra de menys o que es va fer no un gra, sinó una estona molt llarga de tard. No, però no me l'interpreteu per el que vaig a dir, però existeix un risc de banalització de les alertes.
Ahir en parlàvem d'això, sí.
Perquè, clar, l'altre dia va passar el que va passar a Cadaqués i en allà sembla que no va haver-hi alerta als veïns de Cadaqués, si no estic mal fixat. En canvi, ara ens deia que a casa seva no estava plovent,
la Mònica,
i per tant,
sí.
La Mònica, i per tant, clar, si això et passa 3 o 4 vegades seguides, la primera et quedes a casa, òbviament, per tot el que hem vist aquests dies, La segona també, la tercera també, però la quarta dius, bueno, poder agafar un paraigües i surto. I per tant, crec que s'ha d'afinar molt bé amb aquesta mena d'accions.
El que passa que, per posar-hi també context, és a dir, és evident que tothom té la percepció del que passa on ell és. És a dir, els avisos eren, sobretot per la zona de Terres de l'Ebre i fins al Tarragonès. Després deien que podia ploure, però els avisos més importants, i on s'ha aturat les classes, on s'ha aturat la mobilitat, on s'han reduït els trens i fins i tot els autobusos, etc., era de Tarragona cap al sud, no cap al nord. Si tu tens la sensació de, no, és que això, a Vilafranca, home, Vilafranca està per sobre de Tarragona. No, és que a Solsona no ha plogut bé, és que ningú havia dit res de Solsona. On hi havia el risc era a les Terres de l'Ebre. I després un tuit que he vist, i que ara he volgut repescar, parla de Màlaga, és Álvaro Muñoz, que no sé qui és algú que viu a Màlaga. I llavors posa unes imatges a Màlaga. Avui sí que hi ha inundacions, sí que hi ha situacions perilloses en què els cotxes estan arrossegats per el corrent d'aigua, i el tuit d'aquest Álvaro Muñoz diu: "Para aquellos que a las 8 de la mañana estaban rajando de la EMET Andalucía y de la Junta de Andalucía y su alerta, si no llegamos a estar hoy la mayoría en casa, hubiera habido desgracias personales en Málaga y provincia." És a dir, tu pots tenir la sensació que ara no plou i que n'han fet un gramassa, però és que igual d'aquí una hora ve un xàfec o ve una onada, com la que explicava el Ferran Torrent, que dèiem en aquesta entrevista, i llavors la crítica serà: és que no han avisat, és que no hi ha hagut alarma, és que no han activat els protocols. No sé, no és fàcil.
Abans parlava l'Oriol de les Rieres del Maresme, i jo, perdoneu, però amb els temes de prevenció també les infraestructures són claus, i jo, que jo recordi, i que em rectifiqui que sí, que estic obert a fer-ho, però les grans inversions en Rieres del Maresme són de l'etapa del González, amb Borrell de ministre, i de l'època Aznar. La riera de Alella, la riera d'Arenys i la canalització, el que es va fer a Mataró fins a la Porta Laietana. I després d'això va passar tot el que va passar, va haver-hi tot un canvi de polítiques en aquesta matèria d'infraestructures, i jo no recordo grans inversions en matèria preventiva, que és també un tema que a mesura que va sortint la ferida a València, perquè jo crec que tot això és un drama, que a més el primer dia tu tens una vivència de supervivència, el segon dia comences a agafar consciència del que hi ha, al cap d'una setmana estàs pitjor que el primer dia, si has aconseguit sobreviure. Però ara també està sortint molt aquest debat d'escolti, i què és el que hem fet? Perquè, clar, tu deies, és que s'ha construït on poder la llei era molt ajustada, no? Jo ho veig diferent. És que als anys 60 o als anys 70 senzillament no hi havia una legislació sobre que no es podia construir amb una llera d'una riera. I, clar, ara, no,
i encara diré més, el canvi climàtic fa que zones que fa 20, 30, 40 anys no eren perilloses, ara potser ho són, perquè ara els fenòmens meteorològics seran molt més virulents del que ho eren fa 30, 40 o 50 anys.
Però podem hem de revisar també quines són les infraestructures que fan falta perquè tot això es pugui canalitzar. Si el 57 es va moure el Túria del centre de València i ara hi ha la Ciutat de les Arts al mig de la llera del riu i es va moure a un extrem, com si fos aquí, perquè ens entenguem, a la baixada del Llobregat, doncs què més s'ha de fer com això perquè aquestes coses no passin?
Però coses s'han fet, perquè, per exemple, i aquests dies s'han fet reportatges, és una cosa ja coneguda, no és nou, però al subsol de Barcelona hi ha diversos macrodipòsits que el que fan és recollir les aigües pluvials i que eviten que en moment de crescuda de totes les rieres que des de Collserola baixaven cap al mar, doncs hi ha tota una sèrie de col·lectors, n'hi ha un aquí darrere de la ràdio, aquí a Piscines i Esports, que és una catedral sota terra que està buida durant tot l'any i que l'únic que fa, que Déu-n'hi-do, és recollir tota l'aigua en episodis de pluges intenses, torrencials. Clar, durant, m'invento la xifra, però durant 350 dies l'any no serveix de res aquell dipòsit. Ara, el dia que el necessites, doncs et salva d'inundacions. No n'hi ha un, n'hi ha diversos a la ciutat de Barcelona, com a exemple.
És que només
jo crec que heu posat sobre la taula, perdoneu, dos debats. Un és com s'ha construït en les darreres dècades, és a dir, si s'hauria de deconstruir, perquè igual no només millorant les infraestructures aconsegueixes evitar riscos, sinó que igual on s'ha construït, a Catalunya un 15% de l'habitatge construït en zona inundable, doncs potser s'hauria de revertir. Això és un debat. I l'altre és el de les alarmes. Jo no m'he quedat a Vilafranca per la pluja, ni molt menys, sinó per un tema personal, però jo soc de les que pensa que més val pecar per excés que per defecte. És a dir, és evident que amb els fets de València hem entrat en un nou paradigma i segurament moltes decisions que s'estan prenent aquests dies es duran a terme de forma molt automàtica, pràcticament. Però sí que és cert que els meteoròlegs fan la seva feina, que són previsions i la poden encertar o no, però ells quan miren els mapes, aquests avisos que ens envia Protecció Civil són un tema temàtic, numèric, és a dir, ells miren el mapa i s'activa aquest avís. Altra cosa són les decisions que pren Protecció Civil o bé els partits polítics de tanquem les escoles, tanquem les universitats, això és un altre tema. Però jo penso que avisar la població, a més et fan uns avisos molt afinats de durant la pròxima hora plourà molt aquí, alerta. És a dir, penso que més val pecar per excés i per defecte, i no sé si la ciutadania baixarà la guàrdia un cop n'hagi rebut 10. Crec que ara estem molt impactats pel tema valencià, tots estem molt sensibles i m'atreviria a dir que amb una certa psicosi a vegades, però jo prefereixo que m'avisin que no pas que no ho facin.
Jo ho veig molt similar a tu, Mònica, perquè al final l'altre dia que van enviar primera alerta al Baix Llobregat, després a Barcelona, el cert és que va ploure moltíssim i ja saber què hauria passat si no avisés a la gent que està en trànsit o que decideix marxar a la feina o no anar-hi. També és veritat que hi va haver molta psicosi en el seu moment, amb el record tan viu de València, pares pensant ai, haig d'anar a buscar el nen al col·le, no l'haig d'anar a buscar al col·le. Hi ha gent que, a veritat, la comprensió lectora no és el millor que té la ciutadania ara mateix, perquè si et diuen que no et moguis, home, no et moguis per anar a buscar el nen al col·le, que no sortirà amb Zodiac del col·le.
Però no vull ser punyetero, creieu-me, de veritat. O sigui, el que ha passat i salvaguardar una sola vida és el que diuen els jous, qui salva una vida salva la humanitat. Però, mira, parlant de València, jo venia, no recordo exactament, era un divendres, perquè a més anava de València amb cotxe directe al Camp de l'Espanyol, que jugàvem contra el Sevilla. Això deu fer 3 setmanes, més o menys.
Sí.
I els cotxes venien per als túnels del Garraf, vam acabar parats i aparcats a dintre dels túnels de la tamborinada superbèstia que estava caient en aquell moment. I en aquell moment, disculpeu, no hi havia alertes, no hi havia aquest debat, i va ser una pluja absolutament torrencial, com que es va per al tràfic com una autopista. O sigui, ha canviat el paradigma, i no ho dic com a crítica, sinó que jo crec que és una evidència, el que hi ha és un sentiment de protecció de la classe dirigent, cosa lògica i normal, per tal d'evitar que passi, o sigui, això és un síndrome Amazon, en part, el que estem visquent. És només el que vull dir. I que abusar d'això pot acabar fent que la gent no li doni importància i que, per tant, s'ha d'afinar molt bé la informació que es dona.
I també depèn de la zona geogràfica. Per exemple, quan hi va haver aquelles alertes a la Comunitat de Madrid, que van ser molt criticades en el seu dia per l'alcalde Martínez Almeida, però al final el desastre es va traslladar a 40-50 quilòmetres on hi ha Toledo, que sí que va haver afectacions. Vull dir que moltes vegades també ens fixem en... per dir-ho de manera molt fina, si el que hagués passat o el que pugui passar aquests dies a les Terres de l'Ebre passa a determinades comarques gironines, per exemple, doncs jo estic convençut que l'impacte seria molt diferent i que el desplegament seria una mica diferent.
Ara vaig dir una maldat.
Acostuma a passar.
Ara que ve la temporada de neu, i año de nieves, año de vienes, hi ha un debat que passa cada cap de setmana durant la temporada de neu, que és quan hi ha la previsió de que farà mal temps o cap de setmana, surt el gremi d'hotelers de la Cerdanya, legítimament, dient, home, és que quan donen aquestes alertes se'ns buiden els hotels i llavors no fem una bona temporada. O sigui, aquí tot depèn del prisma també en el que plantegis com dones l'alerta i si aquesta alerta és preventiva i després no hi ha la tamborinada o el cap de setmana, qui paga la festa?
Hi ha un punt d'això,
eh? Just dels darrers dies també ha sortit el gremi de càmpings de Catalunya queixant-se una mica justament d'aquestes previsions. Però, Joan, jo penso, si aquesta alerta et pot evitar un mal major, que és pèrdues de vides humanes o algun altre tipus de desastre, endavant amb les alertes. I insisteixo, és que Protecció Civil, que a Catalunya funciona de manera impecable i en coordinació amb la Conselleria Interior, les alertes a vegades són d'una hora. És que les afinen tant com poden. Per tant, jo penso que és molt millor que ens avisin, però per excés.
Bé, que es poden equivocar, també.
Al final, clar, és una previsió.
Jo perquè no... A diferència
el que em vinc a referir, és a dir, es poden equivocar tant si fan l'alerta com si no la fan. Si t'equivoques llançant l'alerta, és una molèstia, pot suposar que algú perdi, no sé, un viatge, que, òbviament, no ho estic celebrant. Però si t'equivoques no llançant l'alerta, és que hi pot haver morts. Bueno, per tant, si t'has d'equivocar, més val que t'equivoques llançant l'alerta que no llançant-la, perquè no llançar-la té un cost molt més elevat que llançar-la.
Volia dir que et pots equivocar legítimament amb la previsió meteorològica, que és el que genera l'alerta. Al final, l'alerta l'has de llançar en el moment en què tu veus que el temps és com és. Jo, pel temps, A diferència del 99% de catalans, no el miro.
No el mires?
No, no, no. De fet...
Ets un bitxo raro, saps?
Molt raro.
Perquè les audiències diuen que és una de les informacions més seguides a Catalunya.
Ara podria desenvolupar una teoria molt llarga,
ai,
no ho faré, sobre perquè, és a dir, Catalunya no serà mai independent perquè hi ha molta gent que mira el temps. Hi ha un vincle... efectiu, entre...
No, no, jo... Sí, no. Realista en aquesta...
crec que estàs obligat a desenvolupar-la.
No, sí, que és, sí. La gent... Aquesta,
o sigui, estic molt estimulat, per aquesta teoria teva.
No, és que, Joan, és que guanyareu per això. Vull dir, no hi ha més. Guanyareu perquè la gent mira massa el temps. Perquè...
Segons l'Òscar ja hem guanyat. O sigui...
No, jo no he dit res. Sí. Que m'hi fots a mi al mig.
Home, perquè dius que tothom que és la notícia més vista i ell diu que com que la gent mira el temps no sereu independents,
no, el temps és...
Ja està,
no, ja dic jo que els espais del temps dels TNs o les nostres cròniques... Oh, pobre de mi, que la portada no faci el temps.
Tu ets conscient que acabarem a la comissió de control del Parlament, amb aquesta conversa
sí,
que
no,
estem tenint ara?
Mira, en el meu cas no seria la primera vegada i ara ho trobo a faltar.
Tampoc.
Per això vull dir que, mira, podem estrenar junts si ens demanen. Però hi ha un punt de... No, hi ha gent que li agrada molt la previsió i què em poso i el canvi d'armari, a la gent que li agrada consumir aquest tipus d'informació, gent que no està preparada per les eventualitats de la consecució de la independència de Catalunya. Però això, com que fa 7 anys o 8 que ja es va fracassar, tampoc cal tornar-hi molt, però estic convençut que hi havia gent que estava més preocupada el dia 27 d'octubre del 2017 per si havia d'agafar el paraigua o no, que per si l'endemà podia cobrar o no el seu sou de funcionari. N'estic convençut. I estic convençut que hi va haver moltes mares que els van dir als nens, en lloc de ojo que us pagarà la policia, al tant agafa un jersei que la nit refresca. I això, aquesta cultura, és el que fa que no haguem arribat on en teoria s'havia d'arribar. Bueno.
Estic
desarmat. No, jo he quedat sense paraules. Vull dir, assumeixo que no puc rebatre aquesta teoria. No tinc base científica, ni per rebatre'l ni per confirmar-la.
Jo
que...
tampoc la tinc, eh?
No, ja. Bé, escolta'm, intento... Mònica, ajuda'm, tu que ets fora.
Jo estic a punt de tallar la connexió, Òscar.
Intenta reconduir el debat, que avui el debat no era sobre els fets del 2017, sinó sobre els efectes de la Dana i sobre les alarmes i no alarmes.
No el puc reconduir perquè m'he quedat en estat de xoc, però us volia introduir una pregunta. És la Dana, que és un concepte científic, és a dir, és una bossa d'aire fred, clar, ara ja és una paraula que tenim totalment relacionada al País Valencià. Llavors em pregunto per què en el cas de València no li van posar un nom com, de jo què sé, el temporal Glòria, no? És a dir, ara ja no podrem parlar mai més de danes perquè l'associarem directament als fets de València.
Home, no, però la Dana és un efecte meteorològic que ha de complir uns requisits...
Sí, però el que tenim avui és una Dana. Si tu ara et diuen Dana, entres més en pànic que si no et diuen bossa d'aire fred.
Vols dir que li hauran de tornar a canviar el nom com li van canviar, com perquè abans era una gota freda de tota la vida, de la que va passar la Dana, i ara si tu dius que té una connotació negativa, deixarem de dir Dana per dir-ho en altra cosa.
Clar, conversa de cunyat grau màxim, per què hem deixat de ser gota freda a ser Dana?
No, escolta,
per ser Dana és un concepte científic, no? No, penso la nomenclatura
si
científica.
Si m'obriu tants debats pels quals no tinc base científica per rebatre, sí. Només puc fer una cosa. Passen 2 minuts de dos. Quan no, és que et veig el dit aixecat.
Sí, m'has dit el dit i...
M'estàs fent por i anava a publicitat.
Que si tu fas aquesta pregunta a Twitter, tu, Joan, és que et sortiran de sota les pedres 25 persones
que tenen una opinió.
Meteoròlegs aficionats d'aquests que compten els litros a casa, que tenen allò que compta el vent i això... i allò molta molsa i tot això.
Ja no seran del The Guardian.
I segur que et respondran, eh? Et respondran amb moltes ganes. Ho has fet el dia.
És que no puc assumir tants debats en paral·lel. Passen 3 minuts de dos quarts, faig una pausa, a veure si ho podem reconduir tot plegat després.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa B-Dance.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% AE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Selim, què et passa? Jo era el Bataclan.
La meva vida es va aturar-la.
Amb motiu del 9è aniversari de l'atemptat a la sala Bataclan de París, un any, una nit, estrena aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe.
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estàs dient cap
tonteria. No estic dient cap tonteria. O sigui, tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts de 2/4. Intenti fugir de segons quins debats, és que no me'n surto. Tinc diversos oients que fan algunes aportacions al tema. Primer, l'Òscar diu que la Dana no és el que va crear les inundacions, Mònica, va ser el Mediterrani escalfat, la llevantada, l'orografia, perquè la Dana, que és aire fred en altura, tot junt és el que ho va provocar, però que n'hi ha danes sense pluges. No és la Dana, sinó que és el conjunt. Després, el Manel Laborda m'envia també un text de per què es diu Dana, no t'ho perdis. Es va deixar de dir gota freda i es va passar a dir Dana per evitar l'alarma excessiva que generava el nom de gota freda.
Tremendo l'instres.
No, escolta'm, clar, en el seu moment gota freda generava una alarma, per tant, busquem nom de nou, Dana. Ara, com que tenim un episodi de Dana que crearà en el subconscient aquesta alarma, doncs no descartis que d'aquí un temps tornem a canviar de nom per evitar això. I encara hi ha un altre oient... la Rosalia, que apunta, i a més en cert, perquè m'envia la pàgina de l'IDESCAT, que Dana és nom de dona, de persona, diguem-ne, i que fins i tot la quantitat de danes que hi ha a casa nostra. Que sapigueu que hi ha 504 a l'àrea metropolitana, a les comarques gironines hi ha 97, 47 al Camp de Tarragona, vull dir que sapigueu.
Dana de nom.
De nom, sí, sí.
Dana Martínez, per exemple.
Per exemple. Mm-hmm. Sí. Molt bé. Molt bé. Escolta'm, a tot això...
Fantàstic.
Estem pendents de la compareixença de demà de Carlos Mazón a les Corts Valencianes per explicar com va gestionar la Dana el 30 d'octubre. A Madrid avui ha comparegut el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per defensar la resposta que està donant el govern espanyol a l'emergència. Avui ha demanat consens polític per afrontar la reconstrucció del País Valencià. Ha ofert un pacte d'estat al PP. Sentim primer el ministre Torres i la resposta que li ha donat el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, molt molest per l'absència al ple de Pedro Sánchez i de Teresa Rivera, que tenen agenda internacional avui.
No van a encontrar en esta intervención ningún señalamiento, sino que lo que queremos hacer es un llamamiento al trabajo conjunto, a arrimar el hombro, a compartir sacrificios para dar la mejor respuesta que se nos exige, creo que se nos clama por parte de la ciudadanía.
Yo lamento tener que hacer mi intervención en este lugar del Congreso y no poder hacerla en el Pleno del Congreso de los Diputados porque el presidente del Gobierno ha vuelto a ausentarse. No solo el presidente del Gobierno, sino los máximos responsables de las riadas de Valencia no han querido comparecer hoy ante el Congreso de los Diputados.
Demà Mazón sembla que té previst assenyalar les entitats que depenen del govern espanyol, és a dir, la EMET, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com a responsables, tot i que la competència en emergències i en l'enviament o no d'alertes massives als mòbils és de les autonomies, per tant, de la Generalitat Valenciana. No sé què preveieu, ja es va anunciar que hi hauria com a mínim un anunci de remodelació de govern, ja comencen a sortir els noms de les primers consellers que podrien cessar, conselleres en aquest cas, veurem quin abast té aquesta remodelació, però no sé si servirà, si creieu que servirà per alguna cosa aquesta compareixença o que seguirem en aquest fangar d'uns tirant-se les culpes als altres.
Sí, hem de parlar estrictament de política, que la veritat és que és una cosa que a mi personalment em fa una certa mandra quan es parla del tema de València, però amb l'enfoc que fas del tema específicament polític, de lo que ha passat avui, de lo que pot passar demà, la pregunta és si Mazón plegarà. Jo crec que la resposta és que no, i té una raó en el reglament i a l'aritmètica parlamentària de les Corts Valencianes. Per molt que el primer que està assenyalant Mazón és el propi Núñez Feijóo, que està fent la feina d'assenyalar Sánchez per intentar-se muntar ell, per cert, jo crec que inútil, un cinturó de seguretat de prevenció entre ell i Mazón, si Mazón dimitís, es tindria que escollir un nou president de la Generalitat, que si no estic mal fixat té que ser diputat a les Corts Valencianes, i es tindria que anar amb un ple d'investidura. I aquest ple d'investidura implicaria un acord amb Barrera, amb Vicente Barrera i amb Vox. I com tothom sap, Feijóo ha fugit de Vox com de la pesta des del resultat de les eleccions generals, amb la qual el PP pot intentar guanyar temps, pot fer una remodelació de govern, però no farà caure Mazón, sinó que jo crec que el que faran serà més, si em permeteu l'expressió, cremar-lo amb ell i, en tot cas, quan faltin uns mesos per les eleccions, canviar de peça. Una altra cosa, per acabar, és que jo, sobretot, veient ahir la compareixença de Teresa Rivera al Parlament Europeu, digueu-me friqui, però la vaig estar seguint, crec que és un error estratègic per part del PSOE no haver demanat ells la compareixença voluntària per part de Sánchez o de la pròpia Rivera abans d'anar al hearing, a la compareixença o a l'examen del Parlament Europeu, perquè hagués desmuntat molt els arguments que va plantejar el PP i altres, el PP europeu i altres grups polítics, que ara la compareixença de Rivera li hagués aplanat el terreny, amb la qual s'ha anat tard amb la resposta, que ara l'important que és la gent, però també la reacció política, el que estan demostrant és un nivell d'entrenament sobre com reaccionar molt baix, tant els socialistes com el PP.
Sí, el PSOE està intentant mantenir un to més o menys baix amb el PP, però sempre deixant clar que si no es van enviar les alertes quan tocava és perquè la competència la tenia Mazón. I Mazón té el problema d'aquestes hores que va estar desaparegut, mentre que acaba el dinar i s'incorpora al centre d'emergències. Segurament demà l'oposició li preguntarà per què passa, segurament devia estar ocupat amb alguna cosa important. I el cert és que també, en el cas del PSOE, hi ha qüestions que no poden deixar de ser assenyalades. I ho deia una mica el Joan, em sorprèn, tenint en compte els reflexos que té Pedro Sánchez i l'espavilat que és en el regat curt, que no hagi demanat ell mateix una compareixença al Congrés dels Diputats, o que, sabent que el PP l'atacaria pel flanc de Teresa Rivera, sabent que Teresa Rivera té uns hearings, s'ha de sotmetre a uns exàmens, i el PP, per dir-ho de manera metafòrica, ha intentat portar el fang de València al Parlament Europeu per intentar fer-li alguna ferida a Sánchez a través de Teresa Rivera, segurament no s'hauria d'haver explicat abans per evitar-se les preguntes d'ahir. I és veritat que Mazón, en certa manera, a Feijóo no li convé que dimiteixi, perquè seria una assumpció de culpa del desastre que hi ha hagut. Se l'ha de rostir lentament. En això crec que hi ha una aliança, ni que sigui inesperada, entre Feijóo i Sánchez, perquè Mazón continuï en el càrrec i es vagi rostint ell solet. Però és evident que ser candidat l'any 2027 en aquestes circumstàncies és pràcticament impossible.
Mònica?
Però el tema Teresa Rivera jo crec que és una estratègia del PP que està centrant el debat cap aquí, la picabaralla política, per fer bullir l'olla, desviar l'atenció i no assumir ni fer una bona autocrítica, no el que ha fet el senyor Mazón, sinó fer una autocrítica de veritat de la mala gestió i l'ineficàcia del govern al País Valencià. És a dir, el debat no és si Teresa Rivera o no ara ha d'assumir un càrrec o no a Europa. Per mi el debat és quina gestió es va fer. Hi havia avisos, el govern valencià no va actuar, i va actuar tard, i el que em sorprèn és que el senyor Mazón, jo que tinc la sensació que demà està intentant construir un relat a correcuita, molt sobre la marxa, per apuntar uns altres, l'Agència Estatal de Meteorologia, qui sigui, però és que, clar, hi han registres, hi han trucades, hi han gravacions, no sé com se'n sortirà. I el que a mi m'ha quedat clar és que ells han estat totalment ineficaços, i d'acord, podem derivar responsabilitats al govern de Pedro Sánchez, si en les ajudes, si en la gestió de voluntaris es va fer bé o no, però per mi el principal responsable, el primer responsable, és el govern del País Valencià, perquè aquí hem de respectar escrupolosament les competències, i en aquest cas són del govern de Mazón. I si no ho vol assumir, vol demà tirar endavant, fer una remodelació del govern, que és evident que la farà, i intentar aguantar, d'acord, però perquè no li interessa al senyor Feijó treure-se'l de sobre, com deia el Joan. I avui estic d'acord, no només amb el Joan, sinó amb el senyor Feijó, que Pedro Sánchez avui hauria d'haver estat al Congrés dels Diputats. M'ha semblat una falta de responsabilitat i de respecte cap a les víctimes del País Valencià.
Jo volia fer un comentari de Brussel·les, de coses que aquest dematí m'explicaven, que és que en realitat la crisi espanyola, per dir-ho d'alguna manera, o la crisi valenciana, ha generat una crisi dintre del Partit Popular Europeu. Ursula von der Leyen té molt d'interès en que la comissió surti endavant. Sempre quan es fan aquesta espècie d'exàmens cau algun comissari, que no se m'ofengui ningú que m'escolta, d'un país de darrer nivell, un búlgar, un estoni, però no un vicepresident de la comissió, i von der Leyen té molt d'interès en que això es desbloquegi.
No, i perquè hi ha, a més a més, el Jordi Barons explicava que hi ha una sèrie d'equilibris entre tots els grups parlamentaris i que tots tenen algun que està a la corda fluixa, sí, i que sí, si aconsegueix el Partit Popular Europeu fer caure Teresa Rivera, doncs hi ha un candidat avalat per Meloni, italià, que també corre perill, un hongarès, i llavors hi pot haver la, diguem-ne, que la venjança, entre cometes, dels socialistes i fer caure un altre, etcètera.
Però la cosa va més enllà, perquè hi ha una picabaralla, segons sembla, en aquests moments, entre von der Leyen, presidenta de la comissió i membre del PPE, i Manfred Weber, que és el president del grup parlamentari, també alemany, també membre del PPE, i que és qui està dient-li a von der Leyen deixa caure en aquesta senyora. I no oblidem aquest senyor Weber, que pinta algú amb tot plegat, perquè és el president del grup parlamentari més important, té una conta pendent amb Pedro Sánchez, que no va tenir cap idea més feliç que anar-se'n al ple del Parlament Europeu i dir-li a un senyor del partit de Konrad Adenauer, que era un neonazi, en el ple de la Càmera. I per tant, s'ha generat també una crisi. No hi ha les institucions europees, sinó dintre del propi grup popular europeu. O sigui, no han estat hàbils amb la gestió de tot plegat. I només un comentari del ple de demà. Mazón té un avantatge demà, que és que la líder del Partit Socialista a la Comunitat Valenciana no és ni tan sols diputada, és ministra. I clar, Mazón sempre pot anar i dir, escolti, aquí jo no tinc el davant a oposició, perquè el debat en el fons serà entre Mazón i Baldoví, no entre Mazón contra qui sigui el síndic del PSPB, que disculpeu que no me'n recordo com es diu actualment, val? I a sobre podrà dir, a més, aquesta persona, si tan malament i tan tard anàvem, era membre del govern, i ella no va pas aixecar la mà per dir, escolti, faci algú que això va tard.
Bé, veurem, demà estarem molt pendents d'aquesta compareixença de Carlos Mazón a les Corts Valencianes per donar explicacions i a veure quines són les que dona de la gestió de la Dana. Ens falten 13 minuts per arribar a les 4 i vull tractar un altre tema, perquè a la primera hora del Catalunya Migdia hem explicat unes dades que tots plegats ens han posat els pèls de punta. Ens volem fixar en l'alerta que ha llançat l'Hospital Goodman sobre la falsa sensació de seguretat que senten les persones que es mouen en patinet elèctric per la via pública. Durant aquest any, a la Goodman han atès 10 pacients amb lesions neurològiques severes per culpa de caigudes o impactes amb patinets elèctrics. La velocitat màxima autoritzada per circular en patinet és de 25 km per hora. No tots van a aquesta velocitat, però vaja, encara que hi vagin a 25, sembla poc, però ja n'hi ha prou per rebre un impacte amb conseqüències molt greus. Saludem la doctora Eulàlia Bertran, és rehabilitadora de l'Institut Goodman. Doctora Bertran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines lesions esteu veient a la Goodman, producte d'accidents amb patinet elèctric?
Bé, primer puntualitzar que el nostre hospital és un hospital molt específic on només veiem patologia neurològica. Uh-huh. Això vol dir que els casos de seqüeles que puguin quedar després d'un accident neurològic que veiem al nostre centre són exclusivament neurològiques. Això no vol dir que no n'hi puguin haver d'altres, com ara traumatològiques o qualsevol conseqüència després d'un accident. Bàsicament, així a grans trets, els dos grans grups que tenim de lesions secundàries seria el dany cerebral adquirit, amb el traumatisme cranoencefàlic i les lesions medulars.
Mm. Creu que la gent que utilitza patinet elèctric és conscient del risc que corre?
Sí, però no. Jo crec que, a veure, clàssicament el patinet era considerat una joguina. Mm. Era considerat una joguina i jo crec que encara ens falta una miqueta a nivell cultural per adaptar-nos a aquesta nova circumstància dins la circulació viària del nostre país. Entendre que existeix, entendre que no és una joguina i que ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies, tant com a usuaris de patinet, com a els que podem conviure tant com a vianants o com a que circulem en cotxe o en moto.
Quines conseqüències té un impacte al cap o un impacte a la columna, que segurament són els impactes més habituals quan un va en patinet i té un accident d'aquestes característiques? Què ens pot passar si tenim un impacte al cap o a la columna?
Exacte, sí. Bé, com qualsevol patologia neurològica, depèn de la zona que pugui afectar. Pot afectar de forma molt diversa, depèn de la zona que afecta. Llavors, a nivell del dany cerebral i del traumatisme cranoencefàlic o de la lesió medul·lar, pot afectar diverses funcions, com ara la mobilitat d'alguna extremitat, o diverses d'elles, però també hi ha d'altres funcions, com podrien ser la parla, la deglució, capacitats cognitives o alteracions conductuals. Dins d'aquestes possibles afectacions, doncs, diversos gradients de severitat. Tots els que acaben que acabem atenent al nostre hospital ja tenim cert viatge, perquè nosaltres només veiem quan les afectacions en aquest sentit són severes.
Clar. A més, vosaltres heu atès 10 persones amb lesions neurològiques severes produïdes per accidents amb patinet elèctric en aquest any 2024, per tant, en aquests 10 mesos i mig. Sí. Són 10, però, insisteixo, això que també explicaves, n'hi ha moltes que no us arriben a vosaltres, poden ser neurològiques o poden ser, com deies, algun altre, no sé, ossos trencats, etc, que aquestes no us arriben
Exacte.
A vosaltres, no? Però, per tant, però ja, de per si, 10 persones en 10 mesos, vull dir, ja és una quantitat prou important com per mirar-s'ho amb lupa.
Absolutament. Nosaltres tenim dades, és a dir, ho comptabilitzem com a tal, des de l'any 2022. I clarament la línia és ascendent. Sí que és veritat que probablement també aquestes dades estiguin una miqueta infraestimades, perquè al final es pot catalogar, probablement n'hi ha algun que s'ha quedat pel camí, que podria estar catalogat com a accident de tràfic o atropellament inclús. Mm-hmm. Però clarament es veu una línia ascendent.
Per tant, és a dir, si la xifra està equivocada és perquè s'ha quedat curta, en cap cas perquè s'ha quedat llarga, sinó que encara n'hi poden haver més, però que no els teniu comptabilitzats. Per curiositat, els 10 casos que heu tractat, duien casc posat o no?
La majoria no.
Per acabar-ho de dur, Per acabar-ho de dur. Sí. Es pot fer alguna recomanació a la gent que ens escolti que utilitzi patinet elèctric o que tingui algú a la família que l'utilitzi per ser conscients del risc que correm?
D'una banda, a veure, quan circulem, quan ens movem pel carrer, al final hi ha certs factors que no podem controlar. Hi haurà factors de risc que al final no podem mitigar-los. Però les coses que són controlables, com ara que el patinet es trobi en bon estat, o el casc, o controlar la velocitat, la recomanació que donem a nivell professional des del nostre centre és que els factors de risc que són controlables, controlar-los, posar casc, que el patinet estigui en bon estat, i modelar la velocitat.
Mm-hmm. Quan la doctora diu que el patinet estigui en bon estat, també es deu incloure que no estigui trucat. Això ja ho dic jo, perquè també sabem de molts patinets que estan trucats i no van als 25 quilòmetres que marca la normativa, sinó que van molt més ràpid. És a dir, que aquesta és una altra dels elements que a vegades hi ha en aquests accidents.
Sí.
Doctora Eulàlia Bertran, rehabilitadora de l'Institut Goodman, gràcies per atendre'ns al Catalunya Mitjà i bona tarda.
A vostès, moltes gràcies.
Al final, com més... és veritat això que deia la doctora, durant molt de temps els patinets, abans els que no eren elèctrics, i després també els elèctrics, eren com una joguina. La portaven els reis a casa. I estem portant un vehicle que té el mateix parell que pot tenir una motocicleta o una bicicleta anant pels carrers. No vol dir que no s'hagin d'utilitzar, però que s'han d'utilitzar amb seny, seguint les normes, i això, posant-te el casc, no anant a més de la velocitat que toca, respectant les mesures de seguretat, igual que passa amb un cotxe, amb una moto o amb una bicicleta.
Jo tinc una sensació de que, a banda de que no sé si hi ha prou normes de seguretat amb els patinets, de si s'han de portar quelcom els cotxes, o quina mena de casc, o quina mena de protecció, sobre el que són les normes de circulació. Mm. Jo, personalment, hi he estat un parell de vegades a punt de tenir un accident amb algú amb un patinet, perquè tu, per exemple, vas a girar, en un carrer, però el del patinet no sé exactament com està fet, perquè jo reconec que no em sé aquestes normes, i suposo que li deu passar amb els conductors, que tu tires, l'altre gira, quan tu gires, gires, l'altre passa, no saps de qui és la culpa, no saps qui ha de frenar. O sigui, igual que hi ha una campanya d'alertes i de com hem d'actuar amb el temps, jo crec que s'ha de fer tota una campanya explicativa, com es va fer en el seu moment de posa't el cinturon, no beguis, etc, perquè tots entenguem aquesta nova normativa del món de les bicis i dels patinets com va, perquè no hi ha informació.
Amb la bici hi ha una part que l'usuari, sobretot l'urbà, és veritat que n'hi ha alguns que, evidentment, com passa amb els cotxes, n'hi ha algun que segur que és imprudent o no fa servir el casc o porta auriculars per escoltar música, que hi ha dues maneres...
De gent que no respecta les normes de circulació, n'hi ha que porten patinet, que porten bicicleta, que porten motocicleta, que porten cotxe, que porten camió, i tothom se salta les normes. Ara, clar, el que va en patinet, igual que el que va en bicicleta o el que va en moto, és més feble, perquè, clar, està més exposat.
Totalment, i que hi ha àrees de la ciutat, en determinats encreuaments, que hi ha un carril bici, hi ha una cruïlla o una rotonda que passen cotxes i després també hi ha vianants, o quan surts d'alguna parada de l'autobús que hi ha un carril d'aquests perquè circulin bicis, patinets i companyia, que són complicats i has de mirar moltes vegades una banda i l'altra per no fer-te mal. I a mi, la veritat és que, Òscar, com deies tu, crec que hem passat de... Jo m'he perdut en el pas del patinet de joguina a vehicle, m'he perdut. A mi em costa molt entendre que un adult funcional bípet pugui arribar a pensar que tenir patinet és una bona idea, però en això, com amb els meteoròlegs, també estic en franca minoria, perquè només has de mirar la quantitat de patinets que hi ha, i diré més, la quantitat de gent que porta patinet, i al mateix temps la samarreta del PSG, que normalment no vol dir rebó. Les coses per separat i junts.
No tornis a obrir de segons quines coses.
No,
que no saps què passa? Que quan dius aquestes coses haig de parar un moment, pensar això que estàs dient, a veure...
Se t'omple el WhatsApp del programa
de coses,
comentaris.
Per acabar en tinc un. Per acabar,
normalment és gorra caiguda del cel. Saps aquella gorra que es veu més cabell que gorra? Samarreta del PSG? Et
diré una cosa.
I xant del tubillero.
Et diré una cosa. Saps que estàs fent un discurs de senyor molt gran, eh?
Però és que estaria mentint si fes un discurs de senyor jove.
Molt bé. Mònica.
Estaria còmode.
No és ben bé cert, Oriol, perquè si tu passeges per la Diagonal de Barcelona, per la zona on està Catalunya Ràdio, hi ha gent vestida de traje, diríem, que va en patinet. És a dir, que aquest estereotip que tens de l'usuari del patinet, jo crec que no és real.
La redacció la tenim al centre i no he vist un tio amb traje i corbata i patinet en meva vida.
No? Doncs ves per Catalunya Ràdio.
Sí, es posa d'aquí a primera hora del matí i, escolta'm, el lateral de la Diagonal va ple de gent amb corbata i vestit de...
Ara els haurem de treure el trajo perquè vagin amb patinet.
Deu ser això, deu ser això. Bé, escolta'm, alguna cosa, Mònica, sobre aquest debat?
No, volia dir-li a l'Oriol que, sentint-ho molt, els patinets s'han consolidat i han arribat per quedar-s'hi, i sí que estic amb el Joan, a part de més informació o més formació, també potser calen espais més segregats, senyalitzats, és a dir, i sobretot que els conductors no se senten vulnerables. Llegia una enquesta del RAC que deia que la meitat no considerava que era vulnerable. Home, és evident que ho ets, perquè qui para el cop ets tu, no? Potser també aquesta percepció que tenen, doncs, és errònia.
Bé, en tot cas, recordeu aquesta xifra, 10 persones ateses a l'Institut Goodman aquest any 2024 amb afectacions neurològiques greus per culpa d'accidents amb el patinet elèctric. Per tant, sapigueu que el patinet elèctric, òbviament, no és una joguina, sinó que és un mitjà de transport i, per tant, necessita el mateix coneixement de les normes de circulació i les mateixes prevencions que quan utilitzem, doncs, una bicicleta, un cotxe o una motocicleta. Abans d'acabar, sàpigues que Iu Forn, el director de l'escena, em demana de fer un programa especial que es tituli "Mentre hi hagi Meteocat, Catalunya no serà independent".
Tenint en compte la gran oferta de podcast que hi ha al PSCAT, jo m'ho ofereixo.
Hi ha un
flanc.
Pels nous vinguts, és una teoria d'Oriol Marc. Mentre els catalans estiguin dependents de la meteorologia, Catalunya no serà independent. Escolta'm, no tinc arguments per rebatre-la o per confirmar-la. Oriol Marc, Mònica Hernández, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi
molt. Adéu,
vagi bé. Una mica de publicitat, de seguida el butlletí horari de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández. La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triguis, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la FACTcultural.cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Bill Murray. És el senyor que es menja les patates sense avisar, no?
Roger,
no, això no m'ho estic inventant. No m'ho estic inventant.
Estàs dient
no,
una d'informació,
no m'ho estic inventant. Bill Murray, diuen, que ha aparegut diverses vegades interrompent un vermut entre unes persones, ha agafat les patates, se les ha menjat i ha desaparegut. I la gent es queda parat de dir...
M'ho crec.
Ah. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
M'ho crec, de Bill Murray, això.
Ha vingut Bill Murray, m'ha fotut del vermut i ha marxat sense cap mena d'explicació. Busqueu, perquè hi ha notícies,
hi ha proves, eh?
Hi ha gent, hi ha testimonis, no m'ho estic inventant.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir de 5:45, Partizan Barça.
Catalunya migdia.